Doncs mira, avui és el Dia Europeu dels Parcs Naturals, però avui també és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Hi ha dies mundials que semblen fets a mida. Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Potser ens aniria una mica millor, si tot el planeta estigués una mica més desarmat. Tothom, tothom. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, a 24 de maig del 2022, no has entrat en una màquina del temps? T'ho dic perquè, clar, si has tret el nas per la finestra o has sortit ja al carrer, dius, a veure, com pot ser això? Ara mateix, 20 graus a la ciutat de Lleida. Ahir estàvem a més de 26, en aquesta mateixa hora. I com pot ser? Doncs és, perquè ja ens ho havien dit. Hi ha 3 dies ara que baixarà una mica. Tranquil. Després tornem a pujar, eh? Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, mira, d'aquí uns minuts, ja saps que hi ha hagut la marxa lenta aquest matí, marxarem cap a Barcelona per parlar amb el president d'Assaig a Lleida, el Pere Roquer, que està just ja arribant, o acaba d'arribar ja a la zona de Barcelona. També marxarem cap a Q2 Consultors, parlarem amb el nostre advocat Josep Lluís Gómez i el Joan Bellmunt, que estarà amb nosaltres per portar-nos, obrir la finestra dels records i portar-nos directament fins a la una. A partir de la una, l'espai amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, en el que estem passant per tots els cellers de la DO Costers del Segre. Avui, una nova aturada més. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics. Ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 20 graus, hores d'ara, la ciutat de Lleida. Aguanta 2-3 dies, que després tornen a pujar. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bona hora.
Bueno, no està tan malament 20 graus, en aquesta hora?
No.
Que potser estaríem parlant de temperatures adients al moment de l'any, no?
Sí. Les temperatures van pujar moltíssim el cap de setmana, van arribar fins a 33 a Lleida, fins a 37 a Lleida i 33 a Viella. Te dic aquestes dues dades perquè ara mateix a Viella tenen 8 graus.
Imagina't.
I de 33 avui, del diumenge fins avui, tampoc...
Clar, ara venen els refredats, és que això és així, és matemàtic.
El problema és que el Pirineu rebaixa molt i ja han caigut precipitacions entre 10, 11, 12 litres, principalment a la conca de Tremp, eh? Trem, Talar, també una mica a l'Urgell, 5 litres, i s'espera que durant aquesta tarda pues, los xafes i tempestes siguin freqüents i abundants, però principalment a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, fregant les més a l'est de Lleida. Podrien caure a la Segarra, al Solsonès, a l'Urgell, però com és d'una irregularitat i d'una variabilitat i desigualtat tan gran, no podem descartar que també puguen caure xafes més importants a la cara sud del Pirineu, sempre molt irregulars i malament repartits, i seria la comarca del Segrià la que menys números, la menys probabilitat té, menys números de loteria, perquè xoque, però no es pot descartar res. És a dir, la plana de Lleida, aquesta zona sud-oest, és la que en aquests moments les previsions indiquen menys probabilitat. Però com la forma de ploure és en forma de xafes i tempestes, mai ho podem descartar, bueno, a tot arreu.
No, doncs, tant,
no serien les comarques de Lleida les que més rebrien. Serien xafes i tempestes, no crec que de molt llarga durada, però potser van caient un, pausa, torna a caure un altre, però no sempre als mateixos llocs, de desigual intensitat, és a dir, gran variabilitat. I a tot això les temperatures li costarà remuntar. Avui la màxima de Lleida, que és de 21 graus, s'ha donat a les 2 de la matinada. Potser d'aquí un parell d'hores o tres pujaran a 21-22, però igual no arribaran més enllà de 20... No arribaran ni a 25, probablement, eh?
Val.
Encara que la previsió indiqui que podria ser més.
O sigui, 12 graus menys que fa 2 dies,
sí, sí,
de màxima.
Perquè ahir van arribar a 30, van assolir el dia número 13... al mes de maig,
sí,
igualant el rècord de l'any 2017.
No, jo em tens totalment informat d'això.
Em sembla que durarà 3 dies, dimarts, dimecres i dijous, les matinades de dimarts, i de dijous seran molt fresques, fredes al Pirineu, podien baixar a la plana de Lleida a los 10, 11, 12 graus, al Pirineu per sota de 10, 5 graus, temperatures fresques, No he dit, perquè és anecdòtic, que podria nevar en cotes de 1.900 cap amunt, avui i durant la propera matinada.
Bueno.
Durant el dia, si fa sol, remuntada de les temperatures, i a partir de dijous migdia és quan ve la remuntada, encara no arribarem a 30, però ja divendres, dissabte i diumenge sí que podrien tornar a assolir els 30 i superar àmpliament el rècord de dies de 30 graus en un mes de maig. Que està en 13.
Una altra vegada, en cap de setmana, venint la calor. Ho dic perquè moltes vegades ens queixem que el cap de setmana fèiem el temps. Doncs mira, ara el cap de setmana funciona així. Ja sabeu que això no té cap mena de patró. Doncs Armando, divendres parlem, que se suposa que estarem remuntant.
A veure si podem anunciar aquest augment de temperatures i tornen uns dies assolellats i fins i tot de piscina o de platja, encara que no estiguin obertes les piscines.
Armando Álvarez, cuida't força, una abraçada.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ara marxem cap a la marxa lenta, però abans deixem que et recordi que el Departament d'Acció Climàtica ha desactivat avui, dimarts, l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10 declarat fa una setmana als 40 municipis de la zona de Barcelona que formen part de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric i ampliat. El dimecres passat a les zones de qualitat de l'aire de Catalunya Central i també al de les Terres de Ponent. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha decidit desactivar l'avís perquè s'ha iniciat la retirada de la massa de pols africana que afectava el país. Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de vigilància i ja no superen el valor límit diari de 50 micrograms per metre cúbic en més d'una estació.
Tal com t'explicava ahir, desenes de vehicles han sortit a primera hora d'avui dimarts des d'Alcarràs en marxa lenta per l'autovia en una mobilització del sector agroalimentari que ha finalitzat just ara mateix davant del Palau de la Generalitat a Barcelona. La plataforma Defensem la Fruita organitza aquesta marxa que té el suport d'almenys 23 ajuntaments, la plataforma Salvem la Pagesia, així com els sindicats agraris, entre els quals tenim a Saja Lleida. Parlem amb el seu president, amb Pere Roquer, que justament es troba ara a Barcelona. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, primer de tot, com ha anat la matinada i la marxa lenta?
Bé, ha anat molt bé. I la veritat és de que s'ha llançat el missatge de que portàvem, de que sí o sí hi ha d'haver ajudes directes ara en aquest moment. I a part de que li hem entregat dos caixes de pomes al president de la Generalitat, perquè a més de pinyes, doncs mengi pomes.
Clar. Segons informeu, les glaçades de començaments d'abril van suposar perduts de 450 milions en fruita dolça i més de 28 milions en fruita seca a les Terres de Lleida. Allò que va semblar com una anècdota meteorològica és potser un dels episodis més negres de les campanyes de la fruita.
Ha sigut de l'episodi més negre que han tingut els últims 30 anys i és evident que necessitem tindre aquestes ajudes directes ja, perquè tot l'estiu sense tindre circulant i sense tindre finançament no es podrà aguantar.
Quins són els ànims durant la marxa lenta i ara parlant amb la resta dels companys?
Sobretot els ànims són de decepció, perquè esperàvem tindre ja aquestes ajudes damunt de la taula i, evidentment, a partir d'ara el que s'ha de fer és intentar, sí o sí, aconseguir-ho abans que comenci l'estiu, si no, la situació serà encara més caòtica.
Llegia que encara hi ha persones que no han rebut els ajuts de Filomena, que estem parlant,
parlant
de fa dies.
Que encara no han cobrat des de fa un any i mig els ajuts de Filomena promesos, perquè es va fer una mala peritació, s'ha tingut que tornar a peritar, però la situació és tan greu que s'ha de, sí o sí, pagar urgentment aquests ajuts pendents.
Pere Roquer, hi ha famílies que depenen d'això?
Hi ha famílies que depenen d'això. S'han perdut molts llocs de treball en la verifuita i a partir d'aquí és evident que la gent ha de ser conscient del que té.
Creus que la gent de la Generalitat, que viuen lluny del territori lleidatà, entenen que és una situació tan dramàtica?
I per això hem vingut a la plaça de Sant Jaume, per fer entendre de que la situació és dramàtica i que s'ha de tindre en compte de quina manera els nostres medis vivendi és. O sigui, tothom m'ho sol·licitava per Alcarràs, per la pel·lícula, que és un bon exemple del que està passant,
sí.
Però Alcarràs s'ha acabat, però la fruita tampoc s'ha quedat. I, per tant, s'ha de tirar endavant.
Pere, escolta, no sé si tens les dades. Quanta gent ha estat a la marxa lenta?
Doncs prop d'un centenar de persones i una vuitantena de vehicles, el que demostra és que cada vegada més tenen ganes de que això sigui així, i aquesta és la primera de moltes que hi haurà futurament.
Molt bé. Doncs estem connectant ara mateix amb el president d'Assaja Lleida, que avui estava a la marxa lenta, aquesta que ha sortit del Carràs i que ha arribat ja a Barcelona. Estem en directe ara amb Pere Roquer. Pere, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja obrim plana local. A la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida ja han acollit des del passat dia 19 una mitjana d'entre 5 i 9 persones temporeres que han vingut a la ciutat per treballar en la campanya de la recollida de la fruita. El projecte d'acollida, iniciat el passat 19 de maig, ofereix pernoctació i la possibilitat de disposar de tots els àpats i els espais de consigna i dutxes a les persones que s'hi acabin allotjant. El programa és una col·laboració entre Fundació Arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida, Creu Roja i Fundació Jericó, i amb la participació de la plataforma Fruita amb Justícia Social. L'espai disposa d'11 places d'acollida i fins ara s'hi han allotjat una mitjana de 5 a 9 persones. La darrera nit, el diumenge 22 de maig, es van quedar dormint 9 temporers. Fons del projecte han apuntat que hi ha temporers que han utilitzat el servei una sola nit, d'altres ho han fet més dies, i conforme passen les jornades es nota un augment d'hostatjats. I ara anem al que ja ve sent, doncs, la secció de l'informatiu aquí darrere en Cope a Lleida a les 12:20. Per excel·lència, de les darreres setmanes. Fa moltes setmanes que parlem dels Jocs Olímpics d'hivern i, mira, cada dia surt una notícia o altra. Arnau Vilà, ara resulta que el Comitè Olímpic Espanyol trenca amb Aragó i farà una proposta de Jocs Olímpics primant Catalunya.
Doncs sí, i avui pot ser un abans i un després en aquesta secció, perquè el Comitè Olímpic Espanyol ha volgut posar fi a aquest estira i arronsa entre Catalunya i Aragó i va informar ahir que l'onzena reunió entre el Govern Central, Generalitat, Aragó i Comitè Olímpic va acabar sense acord de cara a presentar una candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'hivern 2030. El COE dona per trencades les negociacions i considera que amb el fracàs d'aquesta reunió acaba una etapa liderada pels dos governs autonòmics i en comença una altra basada en el lideratge del propi organisme olímpic espanyol. El president aragonès, Javier Lambán, ha recordat que aquesta candidatura comptava amb el compromís del president d'Espanya, Pedro Sánchez, del ministre d'Esports, Miquel Iceta, i del president del COE, Alejandro Blanco. El conseller d'Esports d'Aragó, Felipe Fassi, també ha volgut mostrar el desacord sobre la situació.
Nosotros hemos ido presentando diferentes propuestas para una candidatura equilibrada, tal y como se nos garantizó por parte del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español. La última la hemos presentado hoy mismo y siempre se nos ha dado portazo como respuesta.
Per altra banda, sobre el no acord, ens en parla l'exalcalde de la Seu d'Urgell, Joan Ganyet, que la seva legislatura va abarcar els Jocs Olímpics de Barcelona 92, on la capital de l'Alt Urgell va estar implicada en la candidatura i organització dels Jocs.
Les notícies que arriben d'una hipotètica candidatura del Pirineu el que genera és discrepàncies, acusacions, manca de projecte i de criteri, i aleshores això fa molt mal. Però cada vegada ho veig més lluny i amb menys possibilitat.
Actualment, el COE estudiarà una nova candidatura volcada en Catalunya per als Jocs d'hivern i té previst parlar amb el govern espanyol per veure com es podrà tirar endavant. La voluntat és poder celebrar els primers Jocs Olímpics al Pirineu i està previst que el COE faci una roda de premsa demà per explicar l'estat de la qüestió i les opcions que hi ha.
Clar, tot això, penseu que si el Comitè Olímpic Espanyol acaba presentant una candidatura, si al final es posen d'acord i l'acaben presentant, està competint amb tres zones més del món. La gràcia dels Pirineus és que mai ha tingut uns Jocs Olímpics d'hivern. Per tant, teníem aquest avantatge, perquè jo crec que l'hem cremat amb tota aquesta història, perquè no ens pensem que només això ens ho escoltem nosaltres. Això arriba a la resta del món i a la gent que ha de decidir, escolti, si allí estan tan inestables, doncs no hi anirem a fer uns Jocs Olímpics. Per tant, em sembla que l'avantatge que teníem de que els Pirineus no se n'havia fet cap mai, me sembla que l'estem perdent. Si és que s'acaba presentant una candidatura, està per veure. Suposo que presentar sí que la presentarem, però està per veure. En plana local encara també, la Paeria i la Generalitat han engegat aquesta setmana el procés de reformulació de l'àrea residencial estratègica de Lleida. Han fet una reunió telemàtica del Consell General del Consorci Urbanístic encarregat del seu desenvolupament. Aquest instrument urbanístic, creat l'any 2009 per desenvolupar
un gran sector de la ciutat de 61,4 hectàrees al voltant de la WL11, entre els barris de Cap Pont, la Bordeta i els Magraners, havia quedat aturat i ara es vol desencallar. En la reunió s'ha decidit que la presidència del consorci l'assumeixi ara la directora de l'Incasòl, Mercè Conesa, i la vicepresidència, el primer tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme de la Paeria, Toni Postius, uns càrrecs que seran rotatius anualment. O sigui que des del 2009, molt abans de la pandèmia, ho dic perquè no ens excusem en que la pandèmia va tardar 11 anys a arribar, des de que es va fer aquesta història, aquest consorci per reformular aquesta àrea residencial estratègica, tot això queda molt bonic. Què han fet del 2009 al 2020? Res, no s'ha fet res. Del 2020 al 2022 tenim l'excusa, és que havia la pandèmia. Mira, m'envien fotos de Ciutat Jardí, la zona de Ciutat Jardí. La herba que hi ha a les voreres, suposo que d'altres punts de Lleida també, eh? La herba que hi ha a les voreres, en molts casos, arriba al metre d'alçada. A les voreres d'un carrer, d'una ciutat civilitzada del primer món, com és Lleida, que està dins de Catalunya, dins d'Espanya, dins d'Europa. Però com hem d'estar parlant de veure què fem amb aquesta àrea residencial estratègica de 61,4 hectàrees al voltant de la WL11, si els carrers que ja tenim fets no som capaços de tallar la herba? De tallar la herba. Ja no et dic els quadrats que hi ha als arbres, que allò ja és una vergonya. Bueno, pots dir, escolta, que regni la natura. Vinga, t'ho compro. Ho podríem tenir una mica més arreglada, t'ho compro. No, pel mig de la vorera. Pel mig de la vorera. Però quin manteniment dels carrers de la ciutat de Lleida s'està fent? Ara ens hem d'embarcar a veure què fem amb 61,4 hectàrees, amb aquesta àrea residencial estratègica. Espera, que anem a pensar. Sobretot fer reunions. A veure què farem. Però mantens el que tens fet? Si és que no podem tirar endavant carrers que ja tenim fets? Aquesta és la realitat. Ens agradi o no? Aquesta és la realitat. Deixem que canvi de tema. Aquest tema m'ha agradat molt. És un tema molt maco, eh? Arnau Vila, el Centre d'Atenció Primària 1er de Maig de Lleida incorpora gossos per reduir l'ansietat dels infants durant una cosa tan comú com és una extracció sanguínia o una extracció dental.
Doncs sí, un tema molt maco, perquè el Servei de Pediatria del CAP 1er de Maig de Lleida ha posat en marxa el projecte de teràpia assistida amb gossos extracant, dirigit a infants de 3 a 8 anys que han de sotmetre's a una extracció sanguínia o dental. El projecte, que va començar el 2019, ha donat bons resultats i per aquest motiu s'ha decidit ampliar-lo. Aquesta teràpia consisteix a estar 10 minuts abans de l'extracció amb l'animal perquè l'infant hi interactuï. Posteriorment, es procedeix a fer l'extracció en companyia del gos i, finalment, es deixen 5 minuts més d'interacció com a mode despedida.
A veure si s'aficionaran, perquè això és molt maco, eh? Ja haurem d'anar un dia a veure-ho. Gràcies, Arnau. Nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, que diu que el Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social va dur a terme l'any passat un total de 10.883 actuacions a la província de Lleida i, de tot això, el govern ha obligat a convertir en fixos més de 2.000 contractes a la demarcació de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara arriba el moment, ja saps, en el que consultem el nostre advocat, ja li dic l'advocat de capçalera, per entendre'ns, però pot ser el teu, si vols, Els trobes a el Josep Lluís Gómez, el trobes a Q2 Consultors, el trobes a Lleida, el trobes al passeig de ronda número 57 i al telèfon, que és molt fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. També estan a Viella, Barcelona, Balaguer i a internet www.q2-consultors.com. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Tot un altre d'aquests temes recurrents, perquè, mira, si no t'ha tocat mai o no t'ha afectat mai el tema, doncs sembla que no sigui tan vigent la història. Però hem de tornar a parlar del tema del registre de morosos. Jo que alguna vegada
algú de vosaltres segur que heu rebut una trucada, potser de companyia de telecomunicacions o de serveis, de llum, d'aigua i gas, en el que teniu pendent alguna història, o no sabeu que la teniu pendent i per alguna altra història, doncs resulta que sí, que la teniu pendent, parlo de diners, i us truquen dient, escolta, no, que et posaré al registre de morosos. Bueno, què és això? Tornem a recordar, Josep Lluís, què és això del registre de morosos? És tan fàcil que m'hi posin entrar, que m'hi puguin posar? I si sóc a dins, què em pot arribar a implicar tot plegat? I com hi puc sortir?
Bé, la veritat és que és pràcticament cada setmana i surten a la premsa notícies sobre indemnitzacions que es concedeixen a persones que han estat incloses injustament amb registres de morosos. L'altre dia en llegia una de l'Audiència Provincial de Barcelona que a una empresa, es tractava d'una empresa en aquest cas, l'havien inclòs injustament durant 5 mesos amb un registre de morosos, el qual obstaculitzava la seva tasca amb els bancs i amb demés, i l'havien donat una indemnització de 12.000 euros. Cal dir que a primera instància li van donar 30.000 i l'havien reduït a 12.000 euros. Mm-hmm. Però això, aquesta problemàtica és relativament freqüent, quan tens algun tipus d'entrebanc amb algun banc, amb alguna companyia de telefonia o amb altres. A veure, cal dir en primer lloc que el fet de que un deute sigui públic no és una situació irregular o il·lícita. Pensa que si tu vols anar a comprar, per exemple, una casa, pots demanar al registre de propietat a l'estat de càrregues d'aquella casa i sapigués si hi ha un embargament, si hi ha una hipoteca. Si vaig a demanar un préstec a un banc, doncs me demanaran informació del Banc d'Espanya, del CIRBE, o fins i tot tots perteneixem o majoria a una comunitat de propietaris i si hi ha un veí morós, doncs això es fa saber. És a dir, la publicitat dels deutes és una cosa que és normal. L'altra qüestió és que se m'inclogui o no se m'inclogui en un d'aquests fitxers de morosos. Hi ha una llei, que és la Llei de Protecció de Dades, que regula i empare l'existència d'aquests fitxers de solvència patrimonial, val? RAI, SNEF i tal qual. Me preguntes, quan puc ser inclòs en un registre d'aquests? Bé, en primer lloc, quan jo tinc un deute vençut, líquid i exigible, i aquest deute no estigui discutit judicialment. És a dir, mentre el deute està discutit judicialment, allò està pendent de determinar. Val? En segon lloc, a mi se m'ha de notificar que se m'inclourà en aquest registre de morosos per aquest deute. El que passa que moltes vegades descobrim per sorpresa que hi som quan anem a fer quan anem a comprar un electrodomèstic en un establiment i diu, no, vostè no el pot financiar perquè vostè està aquí. Ah, caram, no ho sabia, no? En tercer lloc, el deute ha de ser superior a 50 euros i en el cas d'empreses, superior a 300 euros. Evidentment, aquest deute al fitxer de morosos ha de desaparèixer quan s'hagi pagat una situació equivalent. I jo no puc estar més de 5 anys amb aquest registre de morosos. Per tant, quan hagi o no hagi prescrit el deute, no se me pot mantindre una cadena perpètua, sinó que com a màxim 5 anys. Val?
I encara que no satisfaci
aquest deute, el deute no es cancel·larà, però jo hi deixaré d'estar al registre. Uh-huh. Aleshores, com puc saber jo si estic en un registre de morosos si mai he rebut cap mena de notificació? Bueno, teòricament, pues, ho podrien sol·licitar amb un senzill formulari amb aquests registres. El que passa que ja dic, n'hi ha diversos.
Aquest és el problema, que no n'hi ha un de unificat.
Correcte.
N'hi ha més d'un.
Aleshores, com puc sortir d'aquests registres quan hi soc? Bueno, la resposta seria, la primera seria pagant, si aquell deute existeix. Sí. I la pregunta a continuació, i sense pagar, com puc sortir d'aquest registre? Bueno, pues en primer lloc cal veure qui l'antiguitat d'aquest deute, perquè com he dit abans, si és superior a 5 anys, tinc que desaparèixer d'allí. En segon lloc, òbviament, aquesta potser seria la primera raó, és quan estic allí injustament, és a dir, no dec això d'aquí, no? O quan aquest deute estigui extingit, doncs, per exemple, per prescripció o quan estigui discutit davant dels tribunals. Val? Aleshores, en aquest cas, puc demanar la meva sortida. Si no se'n deixa sortir, o pel temps que hagi estat inclòs en aquest registre, això afecta el meu honor, la meva intimitat, i automàticament, i aquesta és una qüestió important, automàticament això genera un dret a ser indemnitzat. El que passa és que aquesta indemnització, la seva quantia no està determinada per la llei, sinó que dependrà en part del perjudici individual que m'hagi causat. És a dir, si jo vaig a comprar un electrodomèstic i resulta que no em donen el crèdit per això, això és un perjudici. Si resulta que només hi soc allí però no em causa cap perjudici, pues aleshores la indemnització serà menor. Aleshores, jo el que li demanaré amb aquest fitxer de morosos i amb aquesta persona que m'he inclòs injustament és, primer, que desaparegui d'allí, val? I segona, que s'indemnitzi amb una quantitat que és molt, molt, molt relativa. Podem parlar en alguns casos de 1.500 euros per any, en alguns casos de quantitat superior, depèn del perjudici que se m'hagi causat. I això ho puc reclamar davant del fitxer, davant de l'Agència de Protecció de Dades o en via judicial, depenent què vulga reclamar i a qui vulga reclamar. Perquè dic, una cosa és la desaparició del fitxer de morosos i una altra cosa és la indemnització per danys i perjudicis. Però en tot cas és una qüestió recurrent que cada dos per tres ens trobem amb aquests problemes.
Estava pensant, Josep Lluís, aquests fitxers tenen en compte la quantitat o només si estàs a dins o no? És a dir, parlaves del límit de 50 euros. Imagina que jo dec 55 euros o tinc un conflicte amb 55 euros, però vaig a finançar un vehicle, jo què sé, de 20.000 euros, i em diu, no, és que vostè surt aquí al fitxer, diu, home, però si són 55 euros. Ho tenen en compte, això, o simplement hi ets o no hi ets?
Bueno, en principi hi ets o no hi ets, i després te poden donar aquesta afirmació afegida. Efectivament, si no hi ets per 55 euros, molt probablement ningú té de denegarà un crèdit per això, molt probablement, una vegada se sàpiga el detall. Però
vull dir, el fitxer i l'import també?
Sí, informen de l'import.
I les dates, també?
Sí, però a veure, informen dintre de l'àmbit de la protecció de dades.
Ja.
No l'informen a qualsevol que passe per allí, sinó a tu t'informaran com a interessat, qui t'hi ha ficat, per quina quantia t'hi ha ficat, perquè moltes vegades el problema també és que estàs per una quantia i la quantia que tu deus és una altra diferència.
Sí, aquesta també.
Aquest pot ser una qüestió freqüent.
Sí. Doncs ja veieu, els fitxers o els registres de morosos, que això està més al dia del que sembla, s'ha de tenir cura amb això, i com sempre dic, que vols conèixer el teu cas particular, doncs mira, a Q2 Consultors et donaran un tracte personalitzat i, a més, doncs tindran molta cura del que és la protecció de dades. 973-28-28-18, 973-28-28-18, o troba'ls a internet a www.q2-consultors.com. Hem parlat amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, gràcies. La setmana vinent ens tornem a escoltar.
Gràcies a vosaltres. Bon dia, Ricard.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ens acostarem a la una de la tarda, ja saps, obrint la finestra dels records. Ens acompanya el Joan Bellmunt i amb aquesta finestra ja saps que ens movem, doncs, en el temps i en l'espai. Escolta, anem allà, obrim la finestra, traiem el nas, mirem, escoltem i tornem. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Home, explicat així és molt fàcil. Oi, si fos possible, això.
Bueno, escolta, jo de petit, o de... No, de petit no, ja de gran, però tenia les meves filles petites, que tot això ho veia amb un que es deia Doraemon.
Sí, home, i tant.
Que treia
la porta
i anava amb el temps, em van enrere al posto que volia, no? Pues nosaltres mentalment també fem això. Obrim la finestra dels records, en aquest cas, i anem al lloc que volem.
Sí. On anem avui?
A veure...
I quan anem?
Últimament està succeint en aquesta humanitat desastrosa fets i realitats que et posen la pell de gallina,
sí,
no? I estan destruint poblacions o països, perquè ara, vull dir, amb lo de la guerra d'Ucraïna, quan veig les, o quan se veu les imatges, a part dels morts, que és el més important, la vida humana és el més important, no? Però veus aquella destrucció i tot arrasat i tot, dius, com pot ser el ser humà tan cruel per fer aquestes coses? Però és que mirant la història, no fa res més que repetir-se la història.
Sí, sí.
Això ha passat sempre.
Per desgràcia.
I avui volíem parlar precisament d'una població que va estar a punt de ser arrasada a les nostres terres i que gràcies a una persona es va salvar de ser arrasada, però també anava a córrer el mateix risc, la mateixa realitat que ara està corrent pues, a Ucraïna en moltes poblacions. Mm. I aquesta població era Age, aquí a la Noguera. Age va estar a punt de ser destruïda, de ser arrasada, i es va salvar gràcies a una persona. Per tant, avui volíem parlar d'aquest fet i d'aquesta persona, no? Concretament, volíem parlar de Guillemota, o de Guillema, i que va ser qui va salvar la població de ser arrasada. I com la va salvar? Pues pot ser a causa d'una, després penjat el Sant Benito, d'una degradació d'una persona fàcil i tal, però ara ho expliquem perquè gràcies a aquesta realitat va salvar la població. Age, precisament, li té un carrer dedicat a Guillemota. Però qui va ser aquesta jove? Sabem que entre els capitostos més destacats que el rei Lluís XI de França envià contra el rei Joan II, hi havia un tal Matxicot, qui per les dades, 1474, per tant, segle XV, operava amb els seus valedors a la vall d'Age. Els seus homes van assetjar la població, pensant que seria fàcil. Seria fàcil el seu saqueig, seria fàcil agafar la població, però li costa molt la rendició dels defensors de la vila. I quan l'assolí, el seu primer desig fou calar foc i que cremés totes les cases i persones. També era diferent, perquè llavors la gent guardava els feixos de llenya, guardava el combustible,
sí, sí,
a cada casa tenia el seu cobert, era un polvorí.
Sí, sí.
Pues la seva intenció va ser cremar tota la ciutat. Però quan va assolir aquest desig va ser calar foc a la ciutat, però aquesta decisió l'ajornà fins al dia següent, quan va descobrir una noia, una vella donzella, entre els habitants del lloc. Se'n va agradar i va proposar que passés la nit amb ella. Guillema, que així es deia la jove, va respondre que acceptaria la proposta sempre i quan Matxicot no cremés la població. Però aquest va contestar que era ell qui decidia les coses, però que de moment volia passar la nit junt amb ella, sense parlar de res més, i que si no ho acceptava de grat, ho hauria d'acceptar per força. És a dir, com ara estem veient aquestes violacions, aquestes realitats, pues això era, també era la insinuació aquesta, no? Si no vols de grat, ho serà per força. Guillema va acceptar. Aniria a canviar-se, a posar-se ben polida i sortiria de la vila per dirigir-se al campament del vencedor. Però li demanava que aquella nit la passessin tots dos sols, sense que ningú els molestés. La qual cosa ell acceptà ràpidament. La noia es vestia amb les millors gales i en fosquejar va sortir de les muralles d'Age per dirigir-se a la tenda on ja hi havia en Matxicot, el qual havia fet portar el millor àpat i el millor vi per passar una nit inoblidable amb aquella bellíssima jove. Mentre això passava, mentre això succeïa, les dones de la població, què va passar? Pues que no paraven ja de murmurar sobre la baixesa de Guillema, a la qual ja van anomenar Guillemota, per l'honor que havia perdut en consentir de passar la nit amb un home d'aquella mena, i a la qual ja consideraven una dona pública. És a dir, el Sant Benito ja es penja de seguit.
Sí, sí, sí.
La veritat, però, és que la jove Guillema, l'única cosa que li preocupava era salvar el seu poble de l'anunciat incendi, perquè si així es permetia, representaria la mort total i absoluta de la població. Arribada a la tenda, en Matxicot va manar a deixar-los sols, que ningú els molestés sota cap pretext. Llavors, Ricard va començar la llarga nit d'anar a Guillema, menjar, beure, petons, però cada cop que ell volia arribar més enllà, ella li servia una nova copa de vi, tot dient-li que calia que agafés molta força. I al final, tan vi va beure que va caure estès de tan vi ingerit, moment que va aprofitar la Guillema per agafar l'espasa que ell duia i tallar-li el cap. L'agafà i silenciosament se l'endugué vers la població. I quan l'endemà al matí els homes de Matxicot van descobrir que la testa del seu cap, del seu jefe, penjava de les muralles d'Age, van esverar-se tant que van fugir. D'aquesta manera, Age es va salvar de la destrucció gràcies a la jove Guillema, que talment la gesta bíblica de Judit va lograr salvar el seu poble. La gent encara avui assenyala el lloc on va morir el bandoler. Les germandats acorralaren mesos més tard els fascinerosos i els van derrotar totalment. Però la veu popular d'aleshores, sobretot la femenina, no van acceptar que Guillema pernoctés a la tenda d'un home, i la degradació en el nom va continuar fins a la seva mort. i en vez de dir-li Guillem, li deien la Guillemota. Àger, precisament, té un carrer dedicat a la figura de la Guillemota en reconeixement al sacrifici que ella feu i que gràcies al qual el poble se salvà. O sigui que aquí hi ha dues vessants. Una, la de la destrucció, que es va salvar de destruir, i l'altra, la degradació de la persona, que a vegades, sense saber el què, la gent de seguit atribuïm una realitat, i és que la gent som dolents.
No sabem el que hagués passat, però si s'hagués consumat la destrucció de la vila, difícilment potser la coneixeríem com és ara.
Segurament.
Perquè reconstruir un municipi és complicat,
No, no, i segur que aquella història ja seria diferent. Mira, per exemple, del 1190 hi ha el jurament fet a Alfons el Cas per Guillem de Cervera del poble de Puiggròs, del Podio Grosso. Hi ha un castell del segle XIV.
Podio Grosso.
Sí, el turó gran. Hi ha un castell, hi havia unes cases, hi havia tal. En canvi, ara, les llindes que hi ha a les cases més velles són del segle XVIII. Què passa amb aquest buit de temps que hi ha entre el que va passar entre la construcció del castell i les llindes que avui dia ens diuen que les cases més antigues són del segle XVIII? Pues que aquí, al 1707, va caure Lleida i les tropes de Felip V van anar pujant i anaven arrasant, cremant tot el que trobaven al seu pas, cap a Barcelona, que va caure el 1714. Anaven cremant tot el que trobaven al seu pas. I Puiggròs va ser, segurament, no hi ha constància escrita, però segurament va ser un dels pobles que ho van cremar tot. Clar, amb els anys, després torna a ressorgir i es tornen a construir unes cases, però ja és diferent. Clar. Aquella primera història que...
Sí, ja no hi és.
Ja no hi és. Van desaparèixer cases, van desaparèixer
coberts... Sí, però encara que fossin de pedra i tal, si s'incendin s'acaben tombant
I a més, vull dir...
No, i desapareixen famílies, per desgràcia també,
És que tot el voltant del poble, a la part de darrere, a la part que feia de muralla, hi havia los feixos de llenya, los troncs, dalt, i tot allò era un polvorí, com hem dit abans, era un polvorí que allí cremaves i allò cremava com una tea. I a totes les cases, el subministre que hi havia en aquells moments per calefactar, per cuinar, per tot, era la llenya.
Sí, evidentment. No, i la tenies a prop,
però... I llavors ens parem a pensar poc sobre què va passar aquí, no? Dius, bé, doncs que hi ha un lapsus d'uns segles que va desaparèixer el que hi havia i, en canvi, es torna a construir després ja a partir del que diguem.
Sí.
Pues, la història primitiva ha desaparegut.
Ha desaparegut i ha canviat.
Ha canviat,
exacte. I ha canviat, totalment.
Hi ha gent, pues, que és passat el mateix. La població que és cremat com una tea, que segurament amb els anys s'hagués tornat a reconstruir alguna... però hagués sigut diferent.
Sí. En fi, és veritat, estem parlant de fa centenars d'anys, però resulta que l'actualitat segueix passant el mateix, per desgràcia. Perquè, a més,
pitjor, Ricard.
Però que també s'arrasen municipis sencers, ciutats senceres. Mira, no sé quina dèria tenim amb això.
Mira les imatges d'Ucraïna, fa fredar.
Sí.
Veus tot
i
allò.
Les que arriben, perquè mira, només... No, dius, jo crec que la realitat que encara no la sabem tota.
Com pot ser que només la destrucció, la violació... Mira, ara, vull dir, precisament veient les imatges aquestes, també vaig llegir un llibre no fa massa temps, que els últims dies en Berlín, que parla també de l'arribada de les tropes russes a Alemanya a la Segona Guerra Mundial, etc. Pues, era el mateix. Les violacions, els assassinats, l'esquarterament, la destrucció... Dius, com pot ser?
Déu-n'hi-do.
I això ho deia Einstein, que la propera o la tercera guerra, la quarta guerra mundial seria a base de bastons
sí,
i de
pedres. Sí.
Perquè la tercera podria ser que ho destruís tot. I així anem en aquests moments crec que anem en camí de la destrucció total.
Déu-n'hi-do. Joan Bellmunt, finestra dels records. Mira, hem estat a Àger avui, que per cert, si no ho coneixeu, és un municipi magnífic per visitar. Sempre dic el cap de setmana perquè entenem que de dilluns a divendres no, doncs la gent treballa, escoles, etc. i no hi podem anar. Però un cap de setmana per anar-hi i visitar-ho. I si us queda temps i hi ha lloc, doncs el centre d'observatori, l'Observatori de l'Univers. Però el municipi en si d'Àger és de
Manco. L'Ala Delta.
També.
Després, a dalt, Sant Pere d'Àger, la col·legiata de Sant Pere d'Àger.
Ni més n'hi ha de coses.
Precisament, la col·legiata està dedicada a Sant Pere perquè diu que Sant Pere va demanar a Nostre Senyor vindre a visitar la vall d'Àger perquè li havien dit que era molt bonica. I Nostre Senyor li va donar 3 dies de permís perquè baixés a visitar la vall d'Àger. I Sant Pere diu que s'hi va trobar tan a gust que hi va passar 8 dies. I quan va tornar a cap dalt, diu que Nostre Senyor li va dir, però escolta, t'he dit 3 dies i n'has passat 8. Diu, és que és tan bonica la Vall d'Àger que no m'he pogut estar de passar 8 dies. Per això li van dedicar la col·legiada. Diu, això és la llegenda. Perquè Sant Pere mateix va vindre...
Bueno, però està ben fet, eh?
És molt bonic,
està molt bonic. La llegenda i la col·legiada. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer. Cuida't força, una abraçada.
Igualment, adéu, bon dia.
Gràcies, Joan. Directes a buscar les senyals horàries que ens indiquen que arribem a la una. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sobre las 5:45 de la mañana, el rey Juan Carlos ha aterrizado en la capital de los Emiratos Árabes, donde tiene su residencia desde hace casi 2 años y a donde vuelve después de su primera visita a España en este tiempo. 5 días ha pasado en nuestro país, en Sanjenjo, en Galicia y ayer también en Madrid, donde estuvo con su familia y mantuvo además una larga reunión con su hijo, con el rey don Felipe, con el que habló de cuestiones familiares y también de asuntos de actualidad. Bueno, poco más sabemos de ese encuentro porque la verdad que el comunicado de Casa Real no es que cuente demasiado. Por cierto, no ha habido foto oficial, al menos por el momento, ¿eh? Veremos a ver si en unos días se hace pública una imagen de los dos reyes en ese encuentro, en esa reunión que mantuvieron ayer en Zarzuela. Un encuentro privado con el que don Felipe quería restablecer la normalidad después de 2 años de desequilibrio político y familiar. Porque se trata de eso. Se trata de ir normalizando la presencia del rey emérito de nuevo en nuestro país, a donde a partir de ahora volverá más a menudo. Eso sí, no retornará a Zarzuela ni a ninguna otra residencia oficial. Se espera además que sus siguientes visitas sean ya cada vez menos mediáticas y algo más discretas. El caso es que la presencia de don Juan Carlos en nuestro país pues ha dividido a la clase política. Unos partidos le han mostrado todo su apoyo y respeto y otros han aprovechado su visita para cargar contra la monarquía y contra el rey Felipe. Y mientras, desde el gobierno, con el mantra que repitieron ayer varios ministros de que se marcha sin dar explicaciones, una forma de salvar la cara frente a los más cafeteros de la izquierda. Es curioso, ¿eh? A los independentistas catalanes les indultaron y nunca les pidieron explicaciones por el procés y por haber tensionado la sociedad catalana como la tensionaron. Es más, es que no han pedido nunca perdón, no se lo han exigido y siguen, además, amenazando con volver a hacerlo. Pero a ellos ni un solo reproche, ni por supuesto les piden que den explicaciones. Estas solo se las exigen al rey Juan Carlos, que recordamos no tiene abierta ninguna causa judicial. Bueno, pues el rey emérito ya está en Abu Dhabi, donde vive desde que se marchó de España en agosto de 2020 y donde parece que ha encontrado tranquilidad, aunque la añoranza por España pues siempre está ahí. Vive en una residencia de lujo, se cuida bastante, hace deporte y está en todo momento pues al tanto de la actualidad en nuestro país todos los días, lee la prensa española y mantiene también conversaciones telefónicas con sus amigos españoles, como ha contado más de una vez aquí en COPE Carlos Herrera, que conoce muy bien al rey emérito. Allí en Abu Dhabi dispone de un dispositivo de seguridad compuesto por un grupo de entre 3 y 5 guardias civiles que le acompañaron en su viaje a Sanjenjo y que ya están de vuelta con él en Abu Dhabi, una seguridad con cargo a los presupuestos del Estado. Además cuenta también con 3 ayudantes personales cuyos sueldos dependen de patrimonio nacional. Pues el rey Juan Carlos vuelve a su rutina, a su día a día, con la vista puesta en el próximo viaje a nuestro país, del 10 al 18 de junio, para asistir de nuevo a las regatas de Sanjenjo. Está claro que aunque su residencia esté allí, en Emiratos Árabes, ya se ha roto el hielo y su presencia en España será a partir de ahora cada vez mayor y con un ruido mediático que irá, sin duda, bajando en intensidad. Pues tenemos otras noticias también destacadas de este martes, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen 3 meses desde que volvimos a hablar de la guerra en Europa. Desde que Rusia invadió Ucrania, 14 millones de ucranianos, más de la cuarta parte de la población nacional de ese país, han tenido que dejar sus hogares. 8 millones son desplazados internos y más de 6 millones refugiados en otros países. A España han llegado unos 120.000, de los que unos 110.000 han obtenido la protección temporal que conceden las autoridades y más de 3.000 han encontrado un empleo, la mayoría mujeres. Los Mossos de Escuadra han citado llamado a declarar a familiares de las dos hermanas pakistaníes residentes en la localidad barcelonesa de Terrassa, asesinadas en su país de origen, para determinar si las obligaron y engañaron para viajar allí. Presuntamente los suegros de las mujeres residentes en Pakistán las asesinaron por exigir el divorcio después de un matrimonio forzado hace un año. Y también contamos que el gobierno ha autorizado al CNI a compartir con el juez su información sobre el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. El Consejo de Ministros ha cumplido así con el suplicatorio del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el procedimiento sobre la brecha en las comunicaciones del Ejecutivo con el programa Pegasus. Y además, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, es el título del documento que ha presentado la Conferencia Episcopal con orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Además de denunciar el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad, pide fomentar el diálogo entre generaciones y medidas para evitar su marginación y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid tiene todos los jugadores disponibles para la final de Champions.
Hoy es el día para los medios de comunicación en Valdebebas, a pocos días de esta final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Acaba de terminar el entrenamiento, Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles y no ha querido hablar de Mbappé en la rueda de prensa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla al completo se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas. Ancelotti tiene claro el once que va a jugar en París, con David Alaba al lado de Militao, una vez que el austriaco se ha recuperado de la sobrecarga en el sóleo. Antes del entrenamiento hubo rueda de prensa de Ancelotti, que no ha querido valorar lo sucedido con Mbappé y que dice que también el Madrid tiene cuentas pendientes con el Liverpool al margen de la de Kiev en 2018.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool, quindi podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro, pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
Y sobre la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain, ha informado Juan Antonio Alcalá que la Liga presenta hoy una denuncia contra el Paris ante la sede de la UEFA en Nyon por incumplir gravemente el fair play financiero.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ocal? Ricard Álvarez, ya estás en compañía del migdia de COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la una, 21,3 graus a la ciutat de Lleida. Fa cosa dir-ho, eh? Que ahir estàvem per sobre ja dels 27 o 28 graus en aquesta hora, 21,3 hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyàs. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i ruixats que podran anar acompanyats de tempesta i que podran ser localment més forts al vessant sud del Pirineu, amb acumulacions allà que podrien superar en tan sols una hora els 20 litres per metre quadrat. La cota de neu baixarà al Pirineu fins a uns 1.600 metres al final del dia. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes, a màximes de 27 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. I si ens referim al vent, serà en general fluix i de direcció variable. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem a la Vall d'Aran cels ennuvolats o coberts i precipitacions, mentre que a la resta tindrem cels ennuvolats, tot i que a la tarda tendiran a quedar cels poc ennuvolats. Per últim, les màximes demà seran de 27 a Lleida, de 26 a Balaguer, de 25 a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I com a darrera hora t'explico que el Congrés ha endurit el Codi Penal per castigar amb penes de presó de fins a 18 mesos per a petits furts en casos de reincidència quan existeixin 3 condemnes per delictes d'aquesta naturalesa, fins i tot sent de caràcter lleu i l'import acumulat superi els 400 euros. La proposta s'ha introduït a proposta del PDeCAT en el projecte de llei orgànica per facilitar l'accés a la informació financera, segons ha informat aquesta formació, que celebra que el canvi aconsegueixi augmentar la capacitat intimidatòria i dissuasiva del Codi Penal. Veurem si això ajuda a que deixem de veure, doncs, aquestes detencions, que t'explico més d'una vegada. A Lleida l'han detingut per un furt per 13a vegada en 2 mesos, per exemple, casos d'aquests. A veure si això és tan dissuasori com aparentment sembla. Encara en plana local, la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida ha acollit des del passat dia 19 de maig una mitjana d'entre 5 i 9 persones temporeres que han vingut a la ciutat per treballar en la campanya de la recollida de la fruita. El projecte d'acollida, iniciat el passat 19, ofereix pernoctació i la possibilitat de disposar de tots els àpats i els espais de consigna i dutxes a les persones que s'hi acabin allotjant. El programa és una col·laboració entre Fundació Arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida, Creu Roja i Fundació Jericó, i amb la participació de la plataforma Fruita amb Justícia Social. I encara amb crònica local, t'explico que la Paeria i la Generalitat han engegat aquesta setmana el procés de reformulació de l'àrea residencial estratègica de Lleida en una reunió telemàtica del Consell General del Consorci Urbanístic encarregat del seu desenvolupament. És un instrument urbanístic que va ser creat l'any 2009 per desenvolupar un gran sector de la ciutat de 61,4 hectàrees al voltant de la WL11, entre els barris de Capon, La Bordeta i els Magraners. Havia quedat aturat i ara es vol desencallar. El 2009, El 2009. La pandèmia va ser el 2020. Perquè si et preguntes i què ha fet aquest Consell General de l'àrea de residència residencial estratègica de Lleida, doncs res, des del 2009. Tranquils, que ara ve nova força, nova impulsió, amb una nova presidenta, que en aquest cas serà la directora de l'Incasòl, Mercè Conesa, i una vicepresidència ocupada pel primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postiups. Per cert, aquests càrrecs seran rotatius. I encara en plana local, t'ho explicava l'Arnau fa uns minuts, una iniciativa força maca, que veurem si l'anem a conèixer de primera mà, però al Centre d'Atenció Primària Primer de Maig de Lleida s'han incorporat gossos per reduir l'ansietat dels infants durant una extracció sanguínia o dental.
És un projecte de teràpia assistida que ha posat en marxa el Servei de Pediatria del CAP Primer de Maig amb gossos extracant, dirigit principalment a infants de 3 a 8 anys que han de sotmetre's a una extracció sanguínia o dental. El projecte, que va començar el 2019, ha donat bons resultats i per aquest motiu s'ha decidit ampliar-lo. Aquesta teràpia consisteix a estar 10 minuts abans de l'extracció amb l'animal i perquè l'infant hi pugui interactuar. Posteriorment es procedeix a fer l'extracció en companyia sempre del gos i finalment es deixen 5 minuts més d'interacció amb l'animal en qüestió.
Bueno. I ara marxem cap al territori perquè finalment el Comitè Olímpic Espanyol trenca amb la Comunitat d'Aragó i farà una proposta de Jocs Olímpics d'hivern primant Catalunya.
Doncs sí, el Comitè Olímpic Espanyol ja ha posat fi a aquest estira i arronsa entre Catalunya i Aragó, informant ahir que l'onzena reunió entre el Govern Central, Generalitat, Aragó i Comitè Olímpic va acabar sense acord de cara a presentar una candidatura conjunta per als Jocs Olímpics 2030. El COE dona per trencades les negociacions i considera que amb el fracàs d'aquesta reunió acaba una etapa liderada pels dos governs autonòmics. El president aragonès, Javier Lambán, ha recordat que aquesta candidatura comptava amb el compromís del president d'Espanya, Pedro Sánchez, i del ministre d'Esports, Miquel Iceta, i també del president del COE, Alejandro Blanco. El conseller d'Esports d'Aragó, Felipe Fassi, també ha volgut mostrar el desacord sobre la situació.
Nosotros hemos ido presentando diferentes propuestas para una candidatura equilibrada, tal y como se nos garantizó por parte del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español. La última la hemos presentado hoy mismo y siempre se nos ha dado portazo como respuesta.
Per altra banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics, que recordem, va organitzar la manifestació a Puigcerdà el passat 15 de maig en contra de l'organització dels Jocs, ha emès un comunicat, ara mateix, considerant que és l'enèsim fracàs i la darrera estacada al projecte. Per això ja han demanat definitivament a la Generalitat que enterri la candidatura.
Un capítol més dels Jocs Olímpics d'hivern. Al final et donarà el títol de màster, de Jocs Olímpics, Arnau Vila.
Sí, no, sí, sí. I ja he encantat. I també volia, bueno, volia afegir que s'ha de tenir en compte quan a la candidatura els competidors, els quals té Catalunya, que són bastant forts, com són Vancouver i Sapporo a Japó i Canadà, respectivament.
Sí, només cal que juguem amb això. Gràcies, Arnau. Nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida visitem un nou celler de la DEO Costes del Segre.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
Bar La Mitjana de Pardiñes, en plena naturaleza y con una acogedora terraza para que disfrute con amigos de sus ratos libres. Profesionales de la hostelería donde encontrará las mejores tapas y platos combinados y siempre atendiendo al cliente como se merece. Su cocina les ofrece una gran selección de platos, entre ellos callos a la madrileña, el rabo de toro, los pies de cerdo y más. Bar La Mitjana, les esperamos en la avenida Pearson 12, frente al Club de Tiro al Arco de Pardiñes. Teléfono 630-60-41-90.
El vaixell Jolly Roger partia atracat al Port Olímpic de Barcelona. Aquí us trobareu amb el pirata J. Roger. Desesperat per trobar el tresor perdut, tot solcant els mars explicant les seves aventures pirates. I necessita la vostra ajuda per trobar-lo. D'aventures? Vine! Senta com un veritable pirata gaudint de les millors vistes panoràmiques de Barcelona i fes-te una foto amb el pirata petrificat per la maledicció de la medusa. Entra a bcnnavaltours.com i reserva amb el teu codi de descompte. Pirata Cope BCN.
Has comprat un mòbil i et diuen que no té garantia? Es cancela el teu vol i no et retornen els diners? Has comprat una pàgina web i no reps el producte en el termini establert? Si vols saber quins són els teus drets i com defensar-los, et podem ajudar des dels serveis públics de consum de l'Ajuntament de Lleida. Truca al 973-700-424 i t'informarem.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, un celler més que arriba a l'espai dels dimarts en el que ja saps que recorrem tots els cellers, o pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre, que justament gràcies a aquesta iniciativa ens estem adonant del gran i diversa que és la DO Costers del Segre. Ja sabeu que té aquesta singularitat, entre d'altres coses, de les subzones, de les diferents alçades, i que això fa que estiguem parlant de condicions molt diferents d'un celler a un altre, però tots englobats dins de la DO Costers del Segre. Per fer tot aquest recorregut, sempre ens acompanya el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Entre subzones, entre diferents naturaleses de cada celler, déu-n'hi-do la de persones, cellers i vins que hem conegut aquesta temporada.
Jo crec que hem fet un viatge que estem fent, que ja no m'ha acabat, és fantàstic, i anem a conèixer pues, el que en realitat tenim a la zona nostra. No,
no, és així.
Una tradició més rica i més important que tenim a Catalunya.
Mira, avui agafem la carretera. Jo no sé si fan anar aquesta, si vens des de Lleida, la C26... Arribem a Artesa de Segre i allí, doncs, uns quilòmetres més enllà, arribem a Valdomar, que és on trobem el celler Vall de Valdomar. Avui amb la seva gerent, amb la Marta Porta. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Potser és la més còmoda, no?, venint des de Lleida, la C26, Artesa de Segre, i ja està, cap a Valdomar.
Sí, exacte.
Com de lluny està Valdomar d'Artesa de Segre?
4 quilòmetres. Tenim que passar al Segre i a Bernet i ens trobeu a 4 quilòmetres.
Clar, esteu a una distància interessant perquè esteu allunyats de la carretera principal i dels nuclis grans, però relativament a prop.
Exacte. Estem per dir alguna cosa força ben comunicats.
Clar.
I llavors queda per dir alguna cosa, el simple fet de passar per dir alguna cosa al riu Segre, quedem amb un mar força especial i tranquil.
Clar. Escolta, quin clima teniu aquí a Valdomar?
Bueno, extrem. Clima extrem.
Extrem?
Clima extrem. Sempre sortim a TV3 com o fa molta calor o fa molt fred. Veritablement, clima totalment extrem. A l'estiu, avui podem estar a 38 graus o arribarem a 38 graus i a l'hivern, per dir això, general, per dir alguna cosa, en tot cas, de tot allí.
Sí, sí,
però
sí.
Especialment a Valdomàs no té moltíssim. Clar. I, a més, acompanyat sempre amb la boira, perquè el Segre el tenim a 2 quilòmetres.
Clar, o sigui, teniu el bo i el...
I el dolent.
Sí, sí, el bo i el dolent, vaja, ho teniu tot. Esteu a una alçada aproximadament d'uns 340-350 metres. Això es pot considerar ja una... O sigui, aquesta alçada ja marca diferències respecte al Pla de Lleida, per exemple, o no és suficient?
Sí que marca diferències.
Sí que marca.
Sí que marca diferències.
Uh-huh.
Sí que marca diferències i, per dir alguna cosa, la proximitat del riu i l'abric que ens fa el que és a l'inici de la serralada del Montsec marca unes diferències.
Uh-huh. Bé, ara que ja us hem ubicat, us dono la plana web, perquè ja si els voleu acabar de conèixer, us connecteu a www.valldevaldomar.com, és així de fàcil, tot junt, valldevaldomar.com. I ara, Marta, escolta, tu ets la gerent, sou un celler familiar, petit, és la gerent i d'altres coses. Ara ens ho aniràs explicant, però tu com arribes al món del vi? Això suposo que ve de família.
No. Ah. No ve de família.
Mira.
No ve de família. Mon pare va començar al món del vi com un hobby. Ell, a principis dels anys 80, va plantar una finca, per dir alguna cosa, una finca per fer vi per consum, per dir alguna cosa propi. Però va tindre la sort de conèixer el que seria el nostre enòleg, el Joan Milà. Llavors, jo com estava destinada a viure aquí dalt, per dir alguna cosa, ja havia fet estudis de econòmiques, pues jo tenia que portar-lo certament el que era la part comptable.
Ah, ah.
Però de mica en mica vaig anar agafant, vaig entrar dintre d'aquest món i ja no he tornat per dir alguna cosa, sortir...
Dius que
em va enganxar.
Estaves destinada o predestinada?
Estava predestinada amb altres coses, però les altres coses no les vaig tindre, però vaig tindre el celler. Total, que em vaig quedar amb el celler.
Si tu vas estudiar econòmiques.
Jo vaig estudiar econòmiques.
I escolta, tu recordes... Això suposo que no passa en un dia, però algun moment en el que dius... Mira, saps què? Que jo lo de la feina de despatx, sí, molt bé, de papers, vull dir, però a mi baixar al camp, tocar el raïm, involucrar-me en el que és la verema, això m'agrada.
Pues quasi des del principi. Perquè si ara tingués que tindre una senya sempre del despatx, em faltaria aire. Llavors, quan em canso de la terra, pues tinc el despatx i vaig intercanviant. Però veritablement, treballar amb una cosa que és viva és una de les coses, pot ser més difícils que hi ha, però t'atrau. Quan entres, no surts.
Clar. T'estem trucant a Valdomar.
Bueno, ara en aquest moment estic a Barcelona.
Bueno, però vull dir que teniu el celler, que el teniu al municipi de Valdomar, eh?
Sí.
A les afores, a més, Bec.
Sí, a les afores, a la carretera, per dir alguna cosa, de l'os.
I vosaltres teniu... Els camps són propis o compreu el raïm?
Nosaltres tenim els camps propis i, per dir alguna cosa, des del principi, per apoyar la gent, perquè Valdomar era, fins als anys 50-60 havia sigut tot vinya, però la vinya va desaparèixer. Llavors ja des de l'any 89 van pagar els ceps amb agricultors de Valdomar perquè, per dir alguna cosa, cultivessin vinya, a efectes de poder dominar una mínima quantitat de raïm. Llavors també tenim finques pròpies. A partir d'aquí és com hem anat, per dir alguna cosa, combinant el tema. Comprant raïm i amb producció pròpia.
Però tot per la zona, eh?
Tot per la zona, sí.
Uh-huh. Molt bé.
I... salvo algun any per dir alguna cosa de collites dolentes, que és que sé que sí que hi ha hagut, doncs llavors hem comprat dins de la subzona d'Artesa de Segre i alguna vegada hem comprat algunes partides de raïm a la zona del riu Cort.
Felip Urbano.
Sí.
Coneixes els vins del celler Vall de Valdemar?
Puc dir, molt content i orgullós, que tinc molta amistat amb la Marta. Fa poc vam estar a Barcelona també fent una degustació i bueno, nos coneixem molt i li tinc molta estima, això està claríssim. I crec que fa vins totalment diferents a lo que se fa per la zona d'Artesa de Segre i de les llocoses del Segre. I, bueno, ahir que vaig estar investigant una miqueta també la història per el programa que fem avui, crec que és també dels cellers més antics que tenim. I hòstia, és lo de lo seu pare i amb el Joan, jo crec que és una història molt xula d'explicar. I també volia dir, ara que abans que parlava de lo temps, i la Marta ho sap, que des de Cubells fins a Artesa hi ha una boira que només està allà, o no, Marta?
Sí, sí, la veritat és que sí.
Però Ricard, tot l'any, vull dir, no és només a l'hivern, és passes Cubells per la carretera que tu deies, i arribes a Artesa i hi ha una boira que sembla que estem en un altre món, no ho sé.
Bueno,
això té
clar,
aquell encant.
És el riu, comencé de la Marta, és el riu, suposo que les corrents d'aire doncs, fan que passi així, la humitat... Bueno, sí, són aquestes coses que passen, que quan ets de la zona ja estàs acostumat, però sí...
I parlant dels vins, volia recalcar, doncs, bueno, crec que Cristian i Rosat, Marta, quan fa que va sortir la primera anyada?
Pues és el primer vi que vam elaborar i va ser l'any 89. El 1989 és la primera anyada i és el primer producte que vam elaborar.
I perdó, Marta, i des d'aquesta primera anyada, Ricard, fins a dia d'avui és un dels rosats més recomanats a qualsevol botiga i restauració, i que s'acaba. Vull dir que la gent quan ve ja no tens cristiari, no? Vull dir que és algo espectacular aquest vi.
Escolta, Marta, que m'he quedat abans amb les ganes de preguntar-te, el celler, on està ubicat físicament el celler, ja existia o el va construir el teu pare als anys 80 quan va voler fer aquest hobby?
Allò era un antic paller. Llavors mon pare va adaptar aquest paller per dir alguna cosa per fer el vi, per elaborar vi.
Val, però l'edificació ja existia, vull dir que té història.
Té història, sí.
Molt bé. Escolta, per què a la web, a valldevaldoma.com, el Vall Amable. El Vall Amable. Per què és amable? O sigui, què és el Vall Amable?
Pues perquè el riu, per dir alguna cosa, acompanya el que és les muntanyes, ens resguarden, per dir alguna cosa, perquè per molt dur i diferent, per dir algun clima, per dir alguna cosa, és com un oasis. Soc positiva. Quan el temps ens ho permet.
Molt bé. Felip, més de vins, va.
Bueno, no, té una molt bona col·lecció de vins, fa coses molt interessants, i el que volia fer, perquè l'altre dia quan vam fer la degustació, que no li vaig preguntar, Marta, tens alguna nova cosa pensada per fer, algun vi diferent, per aquella zona que també no hi ha molts espumosos, has pensat algun dia de fer alguna cosa així? O...
Els vins espumosos per allà dalt és una mica complicat de fer. És difícil per dir alguna cosa, perquè normalment les graduacions són altes i llavors hem fet alguna prova, però surten potser massa potents. Llavors, no és un... Si una cosa, per dir alguna cosa, podem fer en un futur, seran vins dolços treballant la sobremaduració. Amb això sí que, en algun moment, per dir alguna cosa, pot ser que fem alguna cosa així. Però espumosos, no.
És complicat, Felip, és complicat. Bueno, ja trobaran la manera, si insisteixen. Marta, escolta, quina producció aproximada teniu vosaltres al celler Vall de Valdemar?
Amb l'actualitat estem sobre unes 60-70.000 ampolles amb totes les referències que elaborem.
Home, caram!
Sí que per dir alguna cosa, sí que hem patit añades per dir alguna cosa molt dolentes, lo que és el 17 vam tindre una gelada espectacular que ens va fer trontollar fins i tot lo que és una mica el celler, i després a l'any del Covid, no sí, vam tindre, a part del Covid, vam tindre mildiu. I llavors vulguis que no, això amb una empresa petita que depèn de la seva producció pròpia, pues ha sigut una mica dalt a baix.
No, evidentment. Escolta, vosaltres esteu treballant amb el tema de enoturisme?
Sí.
Sí?
O sigui, des de sempre.
Us podem visitar, eh?
Ens podeu visitar el cap de setmana, podeu trobar mon pare, podeu trobar a mi, i estarem encantats de fer un tast amb vosaltres.
Bueno, mira, us connecteu a la web valldevaldomar.com i a baix de tot teniu el telèfon, és qüestió de trucar i concertar, doncs, un dia i una hora, no? Què feu? Visita al celler, tast?
Fem visita al celler, tast de tres vins, o també fem, per dir alguna cosa, visita i tast, però acompanyat, per exemple, amb formatges de crua i amb coques de Sampanya, que és una de les especialitats, per dir alguna cosa, de la zona.
Aquesta quan la feu, que m'apunto ja, eh?
Formatges i vi, sempre per dir alguna cosa, són bons companys.
Home, és que Felip, la visita ja és un plaer, i conèixer a la Marta i al seu pare i a la gent que està al celler també, però després si a sobre et posen les coques, et posen el formatge, doncs ja m'explicaràs.
Aquí està, és una cosa redona.
Doncs a valldevaldomar.com teniu el telèfon 973-402-205, feu un truc i o parlareu directament amb la Marta o amb el seu pare o qualsevol altra persona del seu equip i això, doncs, podem fer grups de, allò, dos o tres famílies o grup d'amics?
Bueno, els grups, per dir alguna cosa, són de màxim 10 persones.
10 persones, bueno, ja dona. Ja dona.
De dos fins a 10 persones, i sí que el que no fem és combinar grups. O sigui que si és una visita de dues persones, estarem una hora, hora i mitja, per dir alguna cosa per a aquestes dues persones.
Molt bé. Molt bé, doncs, Vall de Valdomar, estan a... Bueno...
Carretera de Alòs, sí. Sense número. No hi ha pèrdua. El poble té 100 habitants.
Què tal si viu a Valdomar?
Molt bé, molt bé.
Què t'he de dir, dius?
Què em tens que dir?
Molt claro. Bé. No, jo ho deia abans, és que la vostra localització, escolta, és allunyada i alhora propera a tot plegat. Per tant, res, la C26, si veniu des de Lleida, Artesa de Segre, i després re 4 quilòmetres, ja ens ho ha dit la Marta, és un moment, és un municipi relativament petit i a l'entrada teniu el celler de Vall de Valdomar. Hem parlat i hem conegut avui a la Marta Porta, és la gerent, el seu pare ho va començar tot als anys 80. Parlar dels anys 80 vol dir que heu fet unes quantes veremes, Marta?
Bastantes.
Ja estàs des del primer dia?
Sí, vaig començar pues amb 18, 19, 20 anys, i no he aconseguit sortir-me'n.
Sí, ja ens ho has explicat bé abans, això ja t'enganxa i aquí t'hi quedes, eh?
Exacte.
Marta Porta, escolta, vosaltres el dia a dia fora de Verema, quanta gent esteu treballant al celler?
Normalment, per dir alguna cosa, som tres persones. I en el moment de la poda en Verema, pues, per dir alguna cosa, pues, ara, per exemple, hem començat el que és la poda en verd i ja estan sis persones treballant.
Anem
combinant.
Molt bé. Marta Porta, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Ah, i conèixer també Valdomar i el celler Vall de Valdomar, que l'hem de tornar a ficar a la llista, bueno, l'hem d'afegir a la llista que tenim de visites de cellers de la d'O Costes del Segre, que ja sabeu, que els podeu visitar el cap de setmana, que només cal que us connecteu a la web valldevaldomar.com, els hi feu un truc i busqueu una visita, grups fins a 10 persones. Marta, una abraçada, enhorabona.
Una abraçada molt forta. Merci per...
Cuida't, Marta, cuida't.
Vinga, merci, a vosaltres.
Doncs ja veus, una altra visita al territori i jo crec que ja comencem a veure denominadors comuns, Felip.
Bueno, I més aquella zona, Ricard, que t'he dit que clar, que la temporada que vaig fer d'hivern al seu restaurant amb uns sols treballant com a sommelier, que estàvem allí cada dia, que és totalment diferent a qualsevol zona de Lleida.
Sí.
Fins a on està la Marta. Boira, bueno, un temps, jo crec que, bueno, que marca diferència, jo crec que amb el que fa la Marta, pues, també marca la diferència, evidentment.
Sí, sí, no, però a més, fixa't, projectes familiars...
Sí.
Que ja de per si és un món dur, doncs ara imagina't ja si és a nivell de família, que si et va un any malament, doncs trontolla tot, no?, la teva vida.
Tot, exacte.
Projectes familiars que s'agafen amb moltes ganes, amb molt amor, i que així tot, doncs, escolta, hi ha anys dolents, hi ha d'haver més fluixes, però que es tiren endavant, i es tiren endavant i creixen. Estem parlant de prop de 70.000 ampolles. Jo comença a ser una xifra força considerable, eh? Vall de Valdomar, un celler de la DO Costers del Segre que te l'hem presentat avui aquí amb el Felip Urbano. Felip, escolta, com sempre, un plaer, cuida't força.
Cuida't.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que anem ja directes cap a les dues de la tarda, ho farem amb la nostra tertúlia dels polítics. Abans, però, et recordo que al mes de juny arriba un festival de música a Lleida, concretament a la plaça de la Sardana, al Turó de la Sovella, el magnífic Fest, entre els quals tindrem aquí a Rafael, Justin Quiles, Tanxungueiras, Julieta el Puny Pixador, o el que estàs escoltant, Nil Moliner. Connecta't a la web magnificfest.com i allí tindràs tota la informació per de poder comprar les entrades dels espectacles que vulguis, que consideris. Va, que estem a 22 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Vaya un canvi, ens ho ha explicat ja el nostre home del temps. Això serà dos o tres dies, divendres i tornem. Mira, que els estudis ja tornem a tenir gent, i això és una alegria, la veritat. I a més, vaig retrobant cares de persones que fa molt temps que no ens veiem, potser ens havíem creuat alguna vegada pel carrer, però vaja, que feia molt temps que no ens veiem. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ja estàs?
Superbé.
Ja estàs igual?
Sí? Millor no?
Com a mínim igual.
Vale, ja està bé. Després de dos anys està igual, és tot un,
ja saps que
és tot un privilegi. Sí,
aviam, sí. Costa, es pot treballar aquesta història, però costa de sí. Millorar amb el temps. Jo, pues, vaja, no,
bueno, és allò, no?, que les dones com el vi, no?, que tu que ara fas tema de l'urbano i tal.
Pues estàs millor, Carme.
Vale.
Estàs millor que fas.
Que sàpigues que, a més, aquest programa que fas de
la DO Costes. Sí.
Sí, jo el trobo superinteressant. A més, he fet alguna de les rutilles i alguna de les cates que dieu des d'aquí. La veritat és que és tot un luxe. La
poca
la
broma,
recomano.
Que a poc a poc ens estan explicant històries de com era la DO Costes del Segre, com va començar fora de Lleida i com es reconeix avui en dia. I la veritat és que ha canviat moltíssim, però és que és una DO molt singular i molt especial. L'havíem de conèixer. I per conèixer-la, doncs nosaltres ho fem així, a lo grande. Anem celler per celler, a tots, absolutament a tots.
Sí, sí, un lujo.
Benvinguda, Carme. Mira, gràcies. Avui també està d'estrena a la tertúlia. Jo no recordo que hagués vingut a la tertúlia d'entrevista, sí, però la tertúlia no. El regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
A la tertúlia no havies vingut mai,
No, crec que no.
De tertúlia, no.
Tertúlia, cop, no.
No.
Jo no el recordo,
Ah, o sigui...
Estrena.
Bueno, però tu has anat ja d'altres tertulis, ja saps el que és.
Sí. Bueno, no, no és massa... No.
La veritat és que...
El fet d'intervenir
a mitjans de comunicació, a veure, hem tingut una mica gestionat amb portaveus, hem anat canviant d'èpoques, i una vegada ha vingut l'Helena, altres vegades ha vingut algun portaveu. Jo, bàsicament, m'he centrat més en treball de despatx,
de camp.
De treball municipal, que més de treball de comunicació. Sí.
Bueno. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Què tal, Ricard?
Bé?
Bé, molt bé.
Bueno, a la Maria ja li vaig dir la setmana passada.
Sí, ja va dir que estava molt bé, que també em mantenia igual, no?
Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia. Espera. Xavi... No, és que el Xavi el tenim per videoconferència. No sé si està escoltant, no està escoltant. Bueno, no sé, li anava a preguntar si estava aparcat a prop com l'altra vegada, sí. que al final m'enfadaré si està aparcat a prop i resulta que no puja. Bueno, no l'estic escoltant. Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Jo crec que com tots els que hem anat a la plega aquesta setmana que estem aquí...
Però avui és dimarts.
Una mica damnificat.
Sí, bueno, dimarts i dimecres i el dijous. Jo crec que no ens recuperarem fins la setmana vinent.
Bueno, de veu fas bona veu, eh?
Sí, ostres, mira que hi ha hagut molta gent que diu que l'ha perdut la veu, eh?
Sí, hi ha gent que sí, però...
Estan totes, si passes pels Camps Elisis, hi ha un munt de veus.
Hi ha un munt de veus. A veure, Xavi Palau. Pues mira, ara s'ha desconnectat. Bueno, és igual, deu tenir problemes de connexió. Això és que no està a prop. En fi, bueno, el que us deia, el magnífic fest, que el tenim a Lleida, a la plaça de la Sardana, al Turó de la Saovella, del 16 al 19 de juny. Ara sí, Xavi Palau, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. És que m'havia quedat emocionat després de veure que hi ha el senyor Talamonte avui a la COPE.
T'has quedat llavors emocionat ja... i t'ha caigut el telèfon a
la COPE. És quasi com caure de llit.
Veus com havies d'estar aquí,
bueno,
Xavi?
Me n'alegro de debatre amb ell.
Ja, però veus com havies d'estar aquí?
Ja hi seré la setmana que ve. Si ell diu que ve, jo hi vaig.
Pues venga. Si el Sergi repeteix, tu també vens, dius?
No, jo vinc cada setmana. Si ell ve, jo la setmana que ve estic amb ell a la COPE.
Vinga, doncs pues vale. Sergi, vindràs, no?, la setmana que ve? No. Home, ara no em fallis tu, perquè si no...
Vinga, va.
Bueno... Teniu alguna preferència? Voleu parlar d'alguna cosa? Si no, jo us pregunto.
Va, dispara, Ricard.
Bueno, no, mira, avui estava llegint un tema i m'han enviat fotografies de carrers de Ciutat Jardí, però no exclusivament de carrers de Ciutat Jardí, sinó de la resta de la ciutat. Avui explicava que la Paeria i la Generalitat han engegat el procés de reformulació de l'àrea residencial estratègica de Lleida. S'ha de desenvolupar un instrument urbanístic que es va crear el 2009, per cert, per desenvolupar un sector de 61,4 hectàrees al voltant de la L11, entre els barris de Capon, Bordeta i Magranès. Clar, molts oients m'han enviat fotos de com estan certs carrers d'herbes d'un metre d'alçada. O sigui, no herbetes, no, herbes d'un metre d'alçada, no als quadrats dels arbres, sinó al mig de les voreres, el qual vol dir que fa molt temps que no s'hi fa un anava a dir un manteniment. Escolta, no sé, per casa anem escombrant cada setmana, no? A casa, pues, el mateix, no? Clar, jo em preguntava, dic, ara ens hem de fer càrrec de 61,4 hectàrees si resulta que les que ja tenim fetes no podem arribar a mantenir-les? Què passa amb el manteniment de la ciutat? Què està passant amb el manteniment de la ciutat? No sé qui vol començar.
Bueno, jo crec que és bastant evident. Venga. El que està passant amb el manteniment de la ciutat és que tenim un contracte que es va signar fa dues dècades, pràcticament, i la ciutat ha crescut. I no arriba a fer tot el manteniment. Hem de tenir en compte que la neteja de les herbes de les voreres, més enllà de l'escocell i de les zones verdes, és responsabilitat de recursos urbans i és responsabilitat, en aquest cas, d'Ilnet. No perquè a vegades hi ha gent que es pensa que això és de jardineria. No. La neteja de les herbes que surten entre les escletxes de les voreres, això és responsabilitat del Toni Postius, de recursos urbans i d'Ilnet. És evident que hi ha una empresa que el que no arriba a tot arreu, ja podem discutir si té prou pressupost o no té prou pressupost, i el 2012 es va reduir un percentatge de pressupost molt important de l'empresa per qüestions del tema de la... quan va haver la crisi econòmica, va haver una reducció de contractes molt importants, en aquest cas ho va fer el ROS, però aquesta reducció no s'ha recuperat i no s'arriba a netejar, això és Vox Populis, tot el que s'hauria de netejar, ni a treure les herbes a la primavera quan surten per tot arreu. I si hi ha un creixement de la ciutat important, com ara va ser l'Are o altres creixements residencials que s'han de produir, i més si s'acaba aprovant el nou planejament general, està claríssim que això s'ha de suplementar. També tenim un contracte que acaba el 2024, que veurem què passarà amb ell, que encara no sabem si hi ha plex o no hi ha plex, o se municipalitzarà algun dels serveis. Està tot una mica en l'aire, però bueno, estaria molt bé que estigués aquí el responsable de l'àrea de recursos urbans per dir-nos a veure què.
Clar, per cert, de Junts per Cat, no pot venir ningú, vaja. O sigui, no,
bueno, ja
que no tenen cap regidor ni regidora disponibles per poder venir.
Sols.
Bueno, però han avisat, vull dir que... Carme Valls.
Bueno, jo amb el Sergi, a vegades jo tinc la sensació que el Sergi encara no recorda que... ell defensa coses, no?, com si encara estigués a govern i ja fa... El juliol ja farà un any que no hi sou, no?, el juliol, tot i que a vegades continua semblant que hi sou. En tot cas, jo crec que, evidentment, no hi ha cap dubte sobre que la ciutat està bruta. Si tu fas ara mateix que s'han començat ja a fer preguntes i perquè ja comença a faltar ja només un any per les eleccions, doncs tots estem a l'aguai, que és el que preocupa a les lleidatanes i als lleidatans. I està clar que una de les primeres qüestions, juntament amb la seguretat, és el tema de la neteja de la ciutat. De fet, el propi Ajuntament ha creat una figura que única i exclusivament es dedica al tema de la neteja de la ciutat. És cert, evidentment, que la ciutat ha crescut, però és cert que està més bruta que mai. El Sergi, al igual que la gent de govern, diu, bueno, és que clar, el pressupost que hi ha de neteja és el mateix que hi havia fa 10 anys. Evidentment el pressupost se pot tocar, evidentment el contracte que hi ha i el net és un, però tu pots contractar més, vull dir, això no ho impedeix el propi contracte, es podia haver fet l'any passat, es podia haver fet fa 2 anys, i sin embargo no s'ha fet, i l'únic que fem és criticar que aquell contracte doncs avui en dia no n'és suficient, doncs fem-ne un altre, afegim una neteja més. Estem gastant diners i diners i diners. Abans de connectar-nos, el Sergi comentava, no?, aquesta fiscalització que es fa del govern. De veritat, si ens paréssim a pensar en què es gasta els diners del govern, aquests gairebé 2 milions d'euros que s'han gastat en estudis, alguns dels quals són irrisoris, i que no som capaços d'agafar aquests diners i col·locar-los a la neteja i a la seguretat de la ciutat, doncs, bueno, que al final cadascú té les seves prioritats, i sembla ser que la d'aquest govern és una altra, que no és ni la neteja ni la seguretat.
Maria Borrell.
Sí. Mira, jo precisament, Ricard, fa un parell de setmanes que ja vam denunciar la manca de manteniment, en aquest cas, dels espais verds de tota la ciutat, perquè és abrumadora. A mi, independentment dels contractes, de si no arriben o no arriben, de quan se va fer la concessió, de quin és el pressupost o no de l'empresa adjudicatària, el que està clar és que Lleida ha crescut, això ja ho ha dit el Sergi, però no només que Lleida ha crescut, és que també els impostos han crescut, perquè els ciutadans, cada any, s'han d'enfrontar amb una pujada d'impostos, i en canvi, cada any s'han d'enfrontar a que hi ha menys manteniment dels espais comuns de la ciutat. Llavors, el que és una vergonya és que, per molt que no s'utilitzen mitjans químics per evitar que les herbes creixin, que això jo ho trobo molt bé, però si és que no cal utilitzar mitjans químics, el que cal és agafar una talladora de bigotis, que es diu vulgarment, i anar passant amb totes les herbes crescudes. Perquè és que, mira, jo me vaig fer un recorregut per tota la ciutat, i des de Balàfia, a Cap Pont, a Ciutat Jardí, a la Mariola, ves per on vulguis, vale? Davant del camp esportiu de Gardeny, jo no sé si heu passat, però és que hi ha una vorera que ja no hi ha vorera, perquè entre els matolls que surten entre la vorera i la via pública i entre els matolls que surten a la part de la dreta, o sigui, és impossible de passar. I llavors, a veure, el manteniment, a mi que no em diguin que la persona que fa la neteja de la ciutat, en aquest cas el net, s'ha d'encarregar d'estar arrencant les 4 herbetes, que si fossin 4, però és que les herbes pugen més amunt de l'alçada dels arbres. Llavors, això, el que no és de rebut és que hi hagi un manteniment pèssim de tots els espais de la ciutat. I li dono tota la raó a la Carme. En lloc de gastar-se 2 milions d'euros en informes i en informers, nosaltres hem demanat via pressupostos que s'incrementen les partides pressupostàries i que es faci injecció puntual de manteniment i neteja de les zones. Però és que el manteniment és imprescindible.
Xavi Palau.
A veure, aquí s'han de dir diverses coses. Primer de tot, més enllà del tema del contracte, hi ha una qüestió que és bàsica i fonamental, Ricard i senyor Talamonte, i és que tenim els pitjors gestors que podíem tenir gestionant la ciutat, i vostè també forma part del govern de la deixadesa, la brutícia, les males herbes i la manca de manteniment de la via pública abans que el senyor Puyol els expulsés del govern de la paeria. Però hi ha una cosa que és bàsica. Tu podràs veure, Ricard, alguns veïns de Lleida estan rebent aquesta carta aquests dies. Aquesta carta, enviada pel senyor Puyol,
en català, com si els incívics únicament parlessin català, que diu Pla de Millora de l'Espai Públic. I diu, em plau posar-me en contacte amb vostè per facilitar-li informació sobre l'aplicació del Pla de Millora de l'Espai Públic per a Lleida pels anys 22 i 23. I ens diu un correu electrònic per si volem formar part del grup impulsor de del nostre barri. Això quasi ve riures de les persones. Rere una carta de l'alcalde invitant-te a participar de grups impulsors per poder millorar la nostra ciutat perquè el govern de la Paeria és incapaç de fer la seva feina, vol dir que tenim un greu problema a Lleida de manca de gestió i de lideratge. I això no és una qüestió de contracte, és una qüestió de voluntat. I ara l'Ajuntament, que ja és Vox Populi a tot Lleida, de que hi ha un problema de manteniment i neteja de l'espai públic, vol fer partícips a tots els ciutadans d'aquí a les eleccions, com enviant cartetes dient ajudeu-nos a millorar l'espai públic, perquè nosaltres no som capaços de fer-ho. I ens traslladen a la resta la seva irresponsabilitat.
Ignasi Amor, en representació de l'equip de govern, que Junts t'ha deixat sol avui.
No, cap problema per això, perquè al final representem el govern, doncs els que informem part de, doncs, del govern, i al final no es tracta d'estar dintre o estar fora d'un govern per ser realistes o per detectar doncs aquestes coses, com ha dit el Sergi doncs, Talamonte, molt ben dit, no? Primer de tot tenim un contracte fa molts anys enrere i per tant doncs, aquest contracte el 2024 és quan s'acabarà i és quan es podrà doncs, retocar i es podrà modificar i es podrà segurament que treure per lots diferents de diferents sectors doncs, de la ciutat perquè altres empreses també hi puguin doncs, concursar i puguin oferir aquests serveis doncs, a la ciutat de Lleida. I per tant, doncs, l'altre és aquest creixement que ja ha tingut doncs, la ciutat, que aquest contracte doncs, no hi arriba a tot el que requereix ara mateix de neteja i de fer aquestes feines específiques doncs, de les herbes que creixen doncs, de forma descontrolada per alguns sectors doncs, de la ciutat. Per aquí també és aquest pla de millora doncs, de l'espai públic, que ja s'està efectuant en algunes zones, també doncs, amb tota la comunicació que hi ha amb les empreses doncs, que fan aquests serveis a l'Ajuntament i a la ciutat de Lleida, i per tant es van detectant aquestes zones i es van fent aquestes accions on es detecten les incidències que ens arriben, i amb els grups impulsors que hi ha gent que forma part dels grups impulsors als barris de la ciutat de Lleida, i amb la persona doncs, específica que hi ha en aquesta àrea es va fent aquest recorregut i es va fent aquestes accions.
M'envien un missatge que em diuen i si el contracte en lloc d'acabar l'any vinent acabes d'aquí 3 anys, com viuríem tal com estem?
No, és que el contracte acaba d'aquí 2 anys, és el 2024.
Ah, 2024.
No, el problema, més enllà de que podem discutir moltes vegades amb la Carme, sí. de si a la pròrroga del 2018 es va esgotar la possibilitat d'ampliació de contracte, si això ho possibilita i tal i qual, més enllà de tot això, una d'aquelles coses que a vegades te menges com a sap o quan estàs participant en un govern amb altres grups, és que els primers mesos de mandat a mi em va deixar absolutament carretivat, va venir el Toni Postius i es va eliminar el contracte de vigilància, de gestió de lo que feia el net. Hi havia un contracte, teníem contractat una empresa que vigilava l'empresa que feia neteja. Vull dir, aquestes coses de quan externalitzes el servei que hauria de ser públic, has de contractar una altra empresa perquè vigili l'empresa que està fent la feina, pues fins a aquestes coses que dius, com pot ser? Pues sí, passava, no? Però realment aquesta empresa que vigilava que Inet fes la feina aconseguia que Inet fes la feina, i el primer que va fer el Toni amb la gestió de serveis urbans va ser carregar-se això. A mi em va deixar garrativat.
Això quina data estem parlant?
Estem parlant de principis del 20, vull dir, ja just quan comencem a gestionar el primer pressupost.
T'ho dic perquè aquesta sensació de la ciutat també ve amb la pandèmia, que sí. Els primers mesos, fins i tot any, és comprensible, però a partir d'aquí
Si tu tens un contracte que ja està molt tensionat, que és un contracte que la ciutat ha crescut, que ja s'han fet les prorrogues que s'havien d'haver fet, que no s'havia de prorrogat, perquè quan tu tens un contracte que ja està gestionat, tensionat, el que has de fer és generar un nou contracte per precisament donar més capacitat de pressupost per poder fer allò que és el que has de fer. I això no podem discutir, d'herències i tal, que sempre discutir l'herència i tal. Però si a més amb un contracte tensionat que l'estàs podent controlar i vigilar gràcies a una empresa que et supervisa la gestió d'aquest contracte, te carregues aquesta empresa que supervisa, és que el resultat és decantat. I van haver uns crits prepassadissos i unes polèmiques importants de per què dimonis estaven fent això.
Anem de manera breu, que així podem intervenir tots. M'ha demanat la paraula la Carme i després el Xavi i la Maria.
No, jo volia dir, tots, és cert que la manera de viure a la ciutat, la manera, ha canviat. L'altre dia, Inet, tot el dia es queixa de que hi ha molta més deixalleria de voluminosos de la que havia abans, la gent no truca al telèfon per deixar aquells voluminosos, la gent no tira les escombraries dintre, sinó que les tires fora, no en fa ús de que això ho hauries de fer per la nit i se fa a totes hores. I tot això és un tema, podem parlar de civisme, totes les vegades que convingui, totes les vegades que convingui, i de que hem de fer un nou pla de civisme i que s'hagi de portar a terme. Però el que està clar és que la gestió de les escombraries i de la neteja d'aquesta ciutat no s'està fent bé. I sobre això no hi ha cap dubte. Pregunta-li a tothom que vulguis. I si l'Ajuntament ha de ficar més diners, que els fiqui d'una vegada. Quin problema hi ha?
Bueno, el Sergi apuntava amb una raó que
no,
està plausible, eh?
No, però el contracte de neteja és un, però tu pots fer altres coses.
Correcte. En això estic d'acord, eh?
És que tu pots fer altres coses.
En això estic d'acord. I no només amb això, sinó la possibilitat de modificació del contracte. Perquè una de les coses que vaig intentar i que vaig lluitar i que me vaig escarrassar i que contra els tècnics de contractació, Secretaria General i Patatín, precisament era poder obrir el contracte, poder fer una pròrroga de contracte si fes falta, però fer una ampliació del contracte, bàsicament per a implantar porta a porta a més llocs de la ciutat, però també per a aconseguir més recursos per a... Pues no va haver manera. Mm-hmm. Va ser impossible.
Contratar una empresa, a més.
Bueno, és que hauríem de discutir jurídicament si tu pots contractar amb una empresa per fer algo que t'està fent una altra empresa.
Actuacions concretes,
quan el seu,
que sí,
quan el seu contracte és en tot l'àmbit del municipi.
Però actuacions concretes sí que es podien fer.
Però, bueno,
Xavi Palau.
I jo de gran vull menjar el que menja el senyor Talamonte. Perquè de cop i volta, tant amics que eren el senyor Talamonte i el senyor Postius, i ara resulta que tot el dia critica el senyor Postius. I diu que hi havia escrits o no sé què pel passadís. Però què és això, senyor Talamonte?
Bueno, perquè les tensions internes d'un govern, bueno, algun dia igual fem unes memòries.
No, si entre vostès, home, com ha d'estar gestionada Lleida? Si tan amics eren vostès i el senyor Postius per anar a presentar querelles, i ara resulta que vostè l'acusa de tots els mals de la seguretat...
Perdoni, senyor, però jo mai he presentat una querella amb el senyor Postius, no sé d'on treu aquesta mentida.
Si que consigui, senyor Talamonte, li compro un argument. Es poden destinar més recursos. No destinin els recursos a l'Albert de Pardinyes i destinem-los a la millora de la neteja de la ciutat. Què li sembla, senyor Talamonte?
Bueno, jo crec que de recursos n'hi ha i de possibilitat d'aconseguir recursos n'hi ha i precisament estem pagant 4 milions i mig d'euros a l'abocador de Montoliu, com ens podríem estalviar una part important si recicléssim més, i hi ha una sèrie de coses que es poden millorar, sí. Vull dir, però haver fet demagogia amb què destinem dels 160 milions d'euros que tenim ja de pressupost.
No, que són 190...
Sí, però aquest any tenim els Nexi i no compta.
Sí, tot compta. Ignasi. Entre la mateixa caixa.
No, vull dir, i que no comparem, no? Els diners que van destinats a un equipament comunitari que venen, doncs, la Generalitat, etcètera, que són finalistes a una altra finalitat. Vull dir, al final, aquí, doncs, a la demagogia hi poden jugar tothom i alguns són més especialistes que altres, doncs, en fer-ho. Però, bueno, és igual. Al final, el que estem parlant és que, segurament, com diu la Carme Vall i com diu el Xavi Talamonte, doncs, es podria estudiar o es pot estudiar de forma jurídica a l'Ajuntament de Lleida, tal com ha dit el Sergi, si es podia fer un contracte nou amb una altra empresa, no? Vull dir, perquè al final això són aspectes doncs, jurídics, segons quines clàusules o quines exclusivitats hi hagin amb el contracte doncs, de desbrossar les males herbes o d'ampliar això doncs, de la neteja de la ciutat de Lleida, i per tant doncs, aquesta podria ser una via que es podria doncs, estudiar, però al final si aquest contracte no ho permet, jo perquè no el conec aquest contracte, doncs específicament, però si hi ha alguna exclusivitat per part de l'empresa, que sol hi hagi una empresa que gestioni això, aquesta finalitat a la ciutat de Lleida, doncs per tant aquí ja estem doncs, encallats.
I després una cosa que no s'ha d'oblidar, jo lo de les males herbes no és una qüestió nova, eh? Jo recordo exclusivament el Comú de Lleida va fer una campanya que es deia Revolució Verda i que li tirava encara la rosa que està la ciutat plena d'herbots al 19, exactament la mateixa situació. Mm-hmm. Vull dir que és una situació que ha sigut recurrent a la ciutat.
Bueno,
no s'ha solucionat mai.
Hi ha fotos ara que a part de l'herba també
no s'ha solucionat mai.
Fruits dels arbres que estan per terra.
Sí,
que ens queden 2 minuts, Maria.
Sí, però precisament si és un tema recurrent gent, perquè evidentment Correcte. No és un estrany que la primavera hi hagi pluges i per tant cresquin herbes, és el més normal del món, però precisament, llavors que portem 3 anys de govern que no s'ha fet res, o sigui que no s'han posat mecanismes, que per suposat que ja poden fer adendes al conveni, etcètera, etcètera, però claro, això vol dir unes partides pressupostàries que s'han aprovat, cosa que no hi és, i per tant com se vol fer aquesta inversió amb les necessitats que hi ha. A veure, la realitat és que per molt que aquí estem en una tertúlia que ja més sembla un debat, perquè això sembla ja d'uns contra uns altres, de partit contra partit, a veure qui la diu més gran, doncs el que es tracta és que els veïns continuen estant desatesos. I ara se diu, no, se pot estudiar, se pot mirar. Com se pot mirar? El 2022 se pot mirar, s'ha de mirar? No, no, això ja ha d'estar mirat, perquè el que has de donar és solucions a la gent i no crear-los més problemes i més confusions parlant de que si hi ha contractes o hi ha la persona. Al ciutadà de Lleida no li interessa quin contracte és o quant costa o què és.
Li hauria d'interessar.
No, però el que li interessa és veure que no es pot asseure en un banc perquè està plagat d'herbes, perquè no se pot ni tan sol assentar.
El
que li interessa és poder passar per una rambla o per una acera i que no hagi d'estar esquivant ja no només els excrements i les brutícies, sinó també tot el que són les herbes. Això és el que el ciutadà veu, que cada any, i reitero, li pugen els impostos i en canvi els serveis són menys. Per què? Perquè els gestors que tenim actualment són incapaços de gestionar ni el pressupost municipal ni tot el que succeeix a la ciutat de Lleida. Sigui amb 141.000 habitants, sigui amb 200.000, perquè no s'han posat les piles i, per tant, com que no s'han posat les piles en 3 anys, malauradament tampoc esperem que se les posin en un any que els hi resti de mandat, ni molt menys.
Bé, sigui com sigui, ens en plantem pràcticament a les dues. Ja veieu que aquí sempre se'ns fa curt, comencem a parlar de històries, de si fem bona cara o mala cara, i després quan ens posem ja a l'assumpte de veritat doncs ens quedem sense temps. Però jo crec que és millor així, quedar-se amb el capítol obert, perquè així dimarts vinent hi tornem. Ignasi Amor i Xavi Palau, escolta, gràcies per connectar-vos, però us vull aquí,
i espero que dimarts nos trobem amb els cervots i els servicides del senyor Talamonte.
Bueno, Ignasi, dimarts aquí, prova-ho.
I tant.
Vinga.
I tant. Gràcies.
Gràcies. I gràcies. Carme Valls, Maria Borrell i Sergi Talamonte. Escolta, que com sempre és un plaer veure-us aquí en persona.
Gràcies a tu,
bona
Ricard.
Setmana.
Gràcies.
Vinga, molt
bon dia. Fins la propera.
Adéu.
I nosaltres que ens plantem a les 2, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE a Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.